Són les 11, el 18 de febrer li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta última hora que li queda el dimecres ens farem una pregunta important i que volem tocar i abordar molt a fons. S'està desamericanitzant el món? Podria ser aquest un efecte no previst de viure sota els dominis de Donald Trump? En parlarem profundament amb la Cèlia Cernadas, que ho ha treballat. Després de gairebé una dècada sense novetats musicals per part seva, avui U2 ha sorprès el món amb 6 nous temes. Se'ls ha escoltat bé el Marc Ruiz i de seguida ens els analitzarà. Ens ha semblat, escoltant una miqueta per sobre, que tornaven una mica als orígens, però això li deixarem a ell, al Marc Ruiz. De seguida ens escoltem aquests temes d'U2. També hi afegirem els sons més importants de l'actualitat esportiva amb el David Ubach, que ja el tenim aquí. I com sempre ens està escoltant una oient misteriosa de qui podem donar una pista bastant clara. Va, cada dia ella i jo seiem a la mateixa cadira. Cada dia, de dilluns a divendres. Qui pot ser? Qui pot ser? Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem aquesta última hora amb les veus que han marcat, de moment, aquest 18 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Intentemos hacer algo diferente. Yo que quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox. ¿Qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas? ¿Quién va a dar el paso a renunciar? Porque va de eso, ¿eh?
Esperem tant del president de la Generalitat, doncs, que apreti els seus cosins germans de Madrid, que facin un pas en ferm i amb la voluntat clara de que efectivament passarà allò que es va acordar.
La proposta que fa el Departament d'Educació i Formació Professional és una proposta d'increment del complement específic del 15% a 4 anys. Estem parlant que el 2029 s'hauria produït un increment retributiu d'aproximadament 1.500 euros anuals.
Lo que obtenemos es un material biointegrado que no solo resiste la hidratación, sino que, de hecho, se vuelve hasta un 50% más fuerte después de la inmersión en agua, muy por encima de los valores de los plásticos comunes. Las primeras aplicaciones pueden aparecer en agricultura, material de pesca o en embalaje, donde se necesitan urgentemente materiales biodegradables y resistentes al agua.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
El ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir el ministro.
No sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión.
Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Hemos hecho un esfuerzo ingente con la Sagrera, que toda la estructura está acabada. ¿Y dónde está el proyecto de la estación? Que corresponde a una sociedad llamada Barcelona Sagrera Alta Velocidad, que es la sociedad que más gastos tiene por el personal que hay ahí metido y que corresponde a la Generalitat, al Ayuntamiento y al propio ADIF. Por lo tanto, esta grandiosa obra, una de las más grandes que hay en Europa, no podrá ser puesta en servicio hasta dentro de 4 o 5 años.
La DIF va tenir les obres aturades durant 4 anys, entre el 2014 i el 2018, diguem-ne, i això sí que ha introduït retards, però a la redacció del projecte de cap de les maneres.
Crec que som en un moment llindar en què la intel·ligència artificial general és a l'horitzó, potser en els pròxims 5 o 8 anys. Aquesta cimera arriba en un moment crític en què comencem a veure sistemes d'IA més autònoms.
Que nosaltres tindrem una IA generativa que podrà fer el mateix que un humà en els propers mesos o anys, ho veig difícil. Que s'aproximi a un 70-80% del que fa l'humà, això segurament que sí.
Quan les persones que ara regularitzaran la seva situació legal i laboral demanin la pròrroga del permís, l'informe d'integració inclogui l'aprenentatge de la llengua. El govern facilitarà tots els recursos per tal que les persones que s'hagin pogut regularitzar tinguin accés a l'aprenentatge de la llengua.
Ha sigut una manera també de fer justícia, perquè per nosaltres, doncs, la nostra memòria i sempre s'ha transmès de pares a fills, que Gaudí, doncs, va ser l'autor tant del Xalet del Callaràs com dels Jardins Artigues.
Doncs aquestes són les veus que marquen a hores d'ara l'actualitat, però ens hi falten les del món de l'esport. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
I comencem per la de José Mourinho, entrenador del Benfica, ahir després del polèmic Benfica-Madrid.
Yo he hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa, Cristiano me dice una otra cosa. Y no quiero decir que al 100% creo solo a Cristiano, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé.
Doncs seguim a voltes amb aquest incident que va haver-hi a l'estadi del Benfica, a la Champions. En aquest sentit, avui hem conegut que la UEFA investigarà aquests incidents pels possibles insults racistes cap a Vinicius, després que el davanter brasiler del Madrid marqués el primer gol, celebrés davant de la graderia amb certa provocació, i que l'àrbitre doncs hagués d'aturar el partit uns 10 minuts per l'activació del protocol antiracista. La UEFA que ha anunciat que ho investigarà tot plegat. Avui a la Champions masculina, nova tanda d'enfrontaments d'anada dels setzens de final. Destaquem, sobretot, la golejada del Newcastle al camp del Karabakh, 1-6. I això per què? Doncs perquè el Newcastle ja es perfila com un dels dos possibles rivals del Barça als vuitens de final. L'altre sortirà del duel entre el Mònaco PSG, ahir victòria del Paris Saint-Germain 2-3 a Mònaco. I també destaquem d'avui l'empat a 3 de l'Atlètic de Madrid al camp del Bruges. A la Champions femenina hem conegut que el Barça jugarà els quarts de final contra el Real Madrid, un Real Madrid que avui ha eliminat el París, guanyant la tornada 2-0, havia guanyat ja l'anada 2-3 al conjunt blanc i, per tant, avança als quarts de final on es toparà amb el Barça, que hi va accedir directament.
Doncs així es planteja interessant, també, aquesta eliminatòria.
I tant, déu-n'hi-do.
Molt bé, gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adeu-siau.
Stramattina mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina mi son alzato ed ho trovato l'invaso.
La companyia Els Pirates Teatre celebra els seus 25 anys adaptant l'estiueig de Goldoni. Es podrà veure fins a l'1 d'abril al Maldà, la sala barcelonina que des del 2013 gestiona la mateixa companyia. Ja ha vist l'obra la Marta Vives.
El teatre que defineix Els Pirates té com ingredients un pessic de surrealisme, bones dosis de joc, d'humor, d'intel·ligència i tot plegat ben salpebrat amb diferents disciplines. Laura Pau és una de les actrius.
Fem aquest tipus de teatre, doncs, artesanal, amb presència de la música, on gairebé sempre fem molts personatges, i llavors després de fora fem altres coses, fem altres projectes, però quan ens trobem aquí Els Pirates sabem el que fem, no? Sabem que volem fer això junts, i totes les nostres figures sumades fan això.
Des del 2013 gestionen la petita sala Maldà amb l'objectiu de fer d'aparador de companyies que comencen i també consolidar noves propostes. Adrià Obert n'és el director.
El fet de tenir un espai propi on poder fer el que realment volíem i on poder programar el que ens agradaria veure, no? De fet, vam obrir aquesta màxima.
Per celebrar aquests primers 25 anys, Els Pirates han decidit portar damunt de l'escenari l'estiueig de Carlo Goldoni, tot i que l'han reduït a 90 minuts, conservant, això sí, la diversió i la crítica de l'original a la pressió estètica. I, a més, ho han fet a l'estil dels Pirates, és a dir, amb quatre intèrprets que, amb un gran virtuosisme i una mínima escenografia, es posen a la pell de 12 personatges repartits entre dues famílies i que es mouen entre els senyors i el servei. Laura Pau.
I al final la mirada dels criats ens serveix per tenir una mirada una mica externa d'allò que estan fent els de la classe alta, no? I al final també avui en dia quan marxem d'estiuets, doncs també hi ha tota gent precària servint-nos els cafès que potser viuen en una caravana perquè no es poden pagar el lloguer d'aquella illa on estem fent les vacances, no?
Una gran obra per una companyia que es fa gran en un teatre ben petit però amb molta personalitat.
Ahir explicàvem la proposta de Vox de prohibir el burca i el niqab als espais públics que finalment va tombar al Congrés. Tot i així, continua generant controvèrsia i la mirada de la cineasta i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, la Judit Colell, precisament vol tocar avui aquest tema.
El grup parlamentari de Vox ha proposat una llei contra el burca. La primera pregunta que cal fer-nos és molt simple. Quin problema real estem intentant solucionar? Perquè si mirem als carrers, la resposta és evident. No hi ha burques. Jo treballo al Raval i realment crec que no me n'he vist mai cap. No és un fenomen present. No és una realitat social estesa. No és una urgència. Estem legislant sobre una imatge, no sobre un fet. Això ja hauria de fer-nos sospitar. Quan una llei no respon a un problema real, sovint respon a una altra cosa, a por o a càlcul polític. I les lleis fetes des de la por acostumen a ser males lleis. Es diu que aquesta prohibició defensa la llibertat de les dones, però prohibir no és alliberar. Si una dona és obligada a portar una peça de roba, castigar-la no la fa més lliure, la fa més vulnerable. La pot tancar a casa, la pot aïllar, la pot apartar encara més de l'espai públic que diem que volem protegir. La llibertat no es construeix amb sancions, sinó amb educació, drets, oportunitats i diàleg. I la convivència no s'imposa, es treballa. Quan l'Estat decideix que pot o no pot portar algú al cos, entra en un terreny molt perillós, perquè avui és una peça de roba i demà pot ser qualsevol altra expressió personal. A més, aquesta llei crea un fals enemic. Ens fa mirar cap a una minoria gairebé invisible, mentre ignorem problemes molt més greus i reals. La precarietat, la violència masclista, l'exclusió social. Prohibir mai és cap solució. És una drecera que sembla ferma, però que no resol res. Si volem una societat lliure, justa i cohesionada, no la construirem a cops de prohibició, sinó amb més drets, més pensament crític i menys lleis inútils.
Fem ara una pausa per la publicitat i de seguida comentem els nous temes que han tret els U2.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
8, 23, 39, 40, 44... Sols 6 i 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol. Girona reservat. Espanyol reservat. I Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
On tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius.
Si jo agafés el vestidor de Joan Callarissa, féssim intercanvi, vindríem despullats tots dos. Jo no tindria nassos de portar-me cap peça de roba de les que ell té al seu armari i ell suposo que per clàssic i avorrit tu tampoc et podries posar cap dels meus jerseis.
Jo, lamentablement, no em podria posar res del teu armari, però perquè tens tan bon tipo que no em cabria res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Tu i jo fem la mateixa talla.
No, carinyo.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
All you are is a
self-fulfilling prophecy. Catalunya Nit. Products of your own temptation. Les notícies. Living your imagination. Sota la llum de la lluna. Superman, Superman. Amb Manel Elias. Tell me what inspires you lately. I Agnès Marquès. Superman, Superman. Catalunya Ràdio. Don't be sad.
Doncs així és com ha trencat U2 el silenci de gairebé una dècada amb 6 cançons amb molta càrrega política. Han publicat per sorpresa l'EP, quan diem que no és un disc sencer encara, Days of Ash, Dies de Cendra, on parlen de les morts de Minnesota, Gaza, l'Iran o Ucraïna. Amb 6 cançons no està gens malament. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Va, repassem-ne algunes.
La primera que et proposo és la que està sonant, American Obituary. I guess the people. Està dedicada a les manifestacions de Minnesota i a la mort a trets de René Good a mans de la policia migratòria ICE. És la cobra al disc i arrenca amb la frase «Tens dret a romandre en silenci o no?». Això es pot entendre tant com la vulneració de la doctrina Miranda per part de l'ICE, és a dir, allò que et llegeixen els drets, o com una crida a tothom a rebel·lar-se contra les injustícies. La lletra és molt explícita i diu, per exemple, que va rebre 3 trets, un per cadascun dels seus fills, i acaba repetint que el poder de la gent és molt més fort que la gent al poder.
Molt bé, doncs hem començat amb aquesta. Passem ara a Song of the Future.
Aquesta m'ha costat, perquè està dedicada a una youtuber de 16 anys, Sarina Esmaliadés, que va morir després de rebre una pallissa a l'Iran per haver protestat precisament contra la mort de Gina Amini, que també va morir a mans de la policia iraniana quan la van detenir perquè portava el hijab mal posat el 2022. Amnistia Internacional sosté que Sarina Esmaliadés va morir a causa dels cops de porra que va rebre al cap, que li van provocar una hemorràgia, mentre que el règim el que deia era que ella s'havia intentat suïcidar. Bé, que s'havia acabat suïcidant, cosa que, segons Amnistia i segons més organitzacions, és absolutament falsa.
Doncs n'escoltarem el 50%. Va, la tercera, aquesta es diu Teu Eternament, Yours Eternally.
Aquesta cançó lluminosa és una col·laboració amb Ed Sheeran i amb un músic ucraïnès, Taras Topolia. Està escrita com si fos una carta que escriu un soldat des del front, i és que Taras Topolia, a més de ser músic, és un dels soldats que defensen Ucraïna a les trinxeres. La cançó va acompanyada d'un petit documental filmat per Ilya Mikhailus, que es publicarà dimarts vinent i que segueix la soldat Alina i la seva unitat al front.
Molt bé, doncs potser del que estem escoltant podríem dir que tornen una mica als orígens, potser U2, respecte a l'última...
Correcte, el Sunday Bloody Sunday. De fet, és una de les coses que ells defensen, que ells sempre han estat polítics.
Doncs sembla que cada cop hi ha més músics que arrosseguen grans audiències i que s'estan mullant políticament pel que està passant sobretot als Estats Units.
El disc és obvi, arriba l'endemà que Bruce Springsteen anuncies una gira que arrencarà precisament a Minneapolis, ciutat a la qual dedica la cançó Streets of Minneapolis, publicada fa només 3 setmanes. La política impregna cada cop més les cançons i els discursos en el món de la música. Hi ha un degoteig, tot i que de moment només és degoteig, d'artistes com Billie Eilish i Bad Bunny, que van fer proclames contra l'ICE durant l'entrega dels Grammy, o abans que ells, els irlandesos, ni cap, que han estat acusats de terrorisme al Regne Unit per donar suport a Palestina, o Bob Dylan, a qui van obrir una investigació per haver cantat Death to the IDF a Glastonbury, és a dir, mort a les forces de seguretat israelianes, i sense oblidar les desenes de músics que han participat en els concerts per Palestina, com el que hi va haver a Barcelona, on hi havia des de Rosalía fins a Mushka, passant per Aurora o Ginestà, entre molts i molts d'altres.
Doncs és el món de la música que es mobilitza mitja. D'aquí una estona parlarem amb la Cèlia Cernadas. El nou Mapa Mundi va dedicat a la desamericanització i és un dels components, sens dubte, també, i té molt a veure el món de la música. Gràcies, Marc.
Nosaltres.
Una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Torna-n'hi en broma a La Sala versus Glòries, una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma, només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en
doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, no, si ja s'ho l'hora, ja s'ho l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I
això
I
no
tal,
sé si ho podem
ho...
explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. I'll shoot the moon right out of the sky. Les notícies you, sota la llum de la lluna. You, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ha capgirat el món. Ho expliquem gairebé cada nit aquí al Catalunya Nit. Els Estats Units s'estan imposant per la força, amenaçant amb el retorn de l'expansionisme territorial del segle XIX des del Canadà a Groenlàndia i passant per molts llocs, debilitant les institucions internacionals, començant per l'ONU, i creant un escenari de caos que genera angoixa i desconfiança entre els seus aliats, sobretot a la Unió Europea i entre els membres també de l'OTAN. Doncs davant d'aquesta realitat ens preguntem, s'està desamericanitzant el món? I quines han estat les fonts de poder dels Estats Units a banda de la seva capacitat militar i econòmica? Cal revisar-les? Doncs és el tema que aborda el nou capítol del podcast Mapa Mundi. I avui per primera vegada parlant de Mapa Mundi diem... Cèlia Cernadas, bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
Et poses al davant del Mapa Mundi, que sempre ens agrada molt explicar aquí el Catalunya Nit. I va, avui aquesta és la pregunta, eh? S'està desamericanitzant el món? If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today,
'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the man who died.
Estic orgullós de ser un americà, eh? Això, a veure si encara es manté o no. Comencem explicant la cançó que hem posat, Cèlia.
Doncs mira, jo que et proposo que al llarg de la nostra conversa anem escoltant algunes músiques dels Estats Units. Ja sabem que la música ha estat una de les grans fonts d'influència dels Estats Units al món, i d'això parlem avui precisament, no? De si aquesta influència encara dura, no dura, si s'està debilitant. I també volem saber si hi ha un divorci, quines eren les bases del matrimoni. I una de les bases del matrimoni ha estat la música, de fet. Però et vull explicar un mica d'on ve aquesta cançó. És una cançó que sentim, es diu God Bless the USA, que deu venir així a Amèrica. És del cantant de country Lee Green. És una cançó que Donald Trump fa servir contínuament en els seus mítings i actes públics. Us podeu imaginar per què, el seu to així èpic,
sí.
El God Bless the USA, I'm proud to be an American, estic orgullós de ser americà. És una elegia, doncs, als Estats Units. I l'he triat perquè apareix aquest concepte d'Estats Units com la terra de la llibertat, que diu la cançó, i que són paraules i conceptes que formen part de la mitologia dels Estats Units, de la mitologia fundacional dels Estats Units, i que potser avui, al segle XXI, caldria revisar o reformular.
Sí, sí, perquè un fragment dels que hem pujat ja deia des de Minnesota, no sé on, i Minnesota ara mateix és un dels llocs que aquesta llibertat està en qüestió. Partim, doncs, d'una realitat a estones angoixant o traumàtica. Estem davant d'una nova era, o això, com a mínim, és la sensació que tenim. I s'ha visualitzat en diversos escenaris les últimes setmanes.
Sí, és un breu recordatori perquè ens situem que aquesta gran era, a part de dir-ho nosaltres, s'està visualitzant en grans certàmens o reunions internacionals. Es va veure per primer cop molt clarament a Davos, al gener, i s'ha vist aquest últim cap de setmana a la Conferència de Seguretat de Múnich. El que hem de tenir en compte d'aquest vincle, que sembla tan sagrat, és que és un vincle que es va forjar després de la Segona Guerra Mundial en un context molt determinat, que eren uns Estats Units triomfals i una Europa en ruïnes. Uns Estats Units que havien guanyat la guerra contra el totalitarisme i una Europa acomplexada perquè havia deixat que el feixisme guanyés i passés el que va passar. Per tant, va ser ja, des de l'inici, una relació desigual i desequilibrada entre un triomfador i un perdedor. Llavors, això va ser el punt de partida d'aquesta famosa Pax Americana, que ara hauríem de revisar, no només des d'Occident i des d'Europa, sinó que s'està revisant també a molts llocs del planeta, on no veuen clar exactament aquest rol que li estem atorgant als Estats Units, la Pax Americana, el líder global que ha garantit la pau i l'estabilitat. Llavors això ja es va començar a qüestionar fa un temps, a partir de la guerra del terror, no?, de George Bush, i avui encara es qüestiona amb més profunditat, simultàniament amb l'ascens d'altres potències, no?, com la Xina o Rússia. Però si parlem de desamericanització, no ho fem només perquè els Estats Units tinguin competidors, Manel.
Clar, sí, el terme desamericanitzar, a què ens estem referint?
Clar, el que estem dient és que el món es desamericanitza per voluntat pròpia o via la força. És a dir, el cas d'Europa és més aviat a la força.
Sí,
val?
Arrossegant els peus, eh?
Exacte, i sí, amb molta desgana. També es desamericanitza perquè aquesta imposició de poder dur que està fent Trump no és atractiva per tothom, tampoc la degradació democràtica que hi ha dins dels Estats Units, i es desamericanitza perquè des de diversos punts del món s'està, com deia, revisant i reinterpretant què representa els Estats Units en les seves àrees d'influència. És a dir, què passa amb els Estats Units, no sé, Àsia, Àfrica, no?, altres llocs del món. I llavors, el que hem de recordar és que, tot i que Donald Trump ens sembla un imperialista, no és un imperialista a l'estil clàssic del que han estat els Estats Units des de la Segona Guerra Mundial. Ella està parlant d'una expansió territorial molt senyida a un territori que és Occident, i a més és un imperi que s'està articulant per la força. Això és el poder dur, però està deixant de banda la seducció i la fascinació, que això era un element clau de la influència dels Estats Units, el que se'n diu relacions internacionals soft power, el poder tou. Per tant, el que ens estem preguntant és si els Estats Units han perdut aquesta capacitat de seduir i què representa això.
Clar, aquí deu haver, suposo, moltes interpretacions del que suposa exactament desamericanitzar-se i del per què es fa i del com es faria.
Exacte, mira, jo proposo que comencem escoltant Ludovic Tourneur, que és professor d'Història Global de la Universitat de Ginebra i és autor d'un llibre molt pertinent per al tema que tractem avui. Es diu Americanització, una història mundial. Si et sembla, el sentim un moment.
La veritat és que parlar de desamericanització és molt complex, perquè els Estats Units són encara la primera potència mundial, malgrat que la Xina els estigui desafiant. Per tant, seria un error parlar del declivi dels Estats Units, però crec que existeix un procés de desamericanització en el sentit que els Estats Units, que eren o es consideraven un model durant la Guerra Freda, avui, amb l'arribada de Donald Trump, ja ni tan sols els importa si són un model o no ho són.
És a dir, Donald Trump no li interessa el model que hi havia fins ara dels Estats Units, però sí que vol imposar-se i ho està fent per la força, insistim. Llavors, el que Tourné ens afegeix un altre element de reflexió, el sentim?
I don't think the 21st century will be American.
Crec que el segle XXI no serà americà, i no perquè els Estats Units estiguin en declivi, no ho estan, sinó que la seva imatge està en declivi. No crec que pugui ser la potència dominant només recorrent a la força. Els temps que venen seran, segur, molt incerts, però el que és segur és que l'era de la supremacia americana, aquest període s'ha acabat.
Clar, quan deies soft power, no, aquest poder tou, això funcionava, això està clar. Ara el dubte és si a través de la força Trump està optant per una estratègia bona o no, o perdedora.
Sí, mira, he aprofitat perquè un tòtem de les relacions internacionals, es deia Joseph Nye, era nord-americà i va morir l'any passat. A títol pòstum, la revista Foreign Affairs va publicar un article llarg que va tenir molt impacte, que es deia La fi del llarg segle americà. I he triat aquest fragment.
Com va escriure Maquiavel, és millor per a un príncep ser temut que ser estimat. Però encara és millor ser temut i estimat alhora. El poder té tres dimensions. Ignorant el poder de l'atracció, Trump està menystenint una font clau de la força dels Estats Units. A llarg termini, es tracta d'una estratègia perdedora.
És a dir, que se li pot acabar girant en contra.
Clar, en tot cas, la percepció canvia segurament, depèn del punt del planeta on ens situem.
Ei, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Ei, mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Ei, mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Ey, me la voy a llevar a la top, un VIP, un VIP.
Bad Bunny romp amb força també el mapa mundi, per què el posem?
Bé, segur que heu sentit que Bad Bunny, òbviament, va actuar a la mitja part de la Super Bowl, no és que ara vulgui recuperar tota aquella actuació, se n'ha parlat moltíssim, però l'he triat perquè representa la diversitat social dels Estats Units que Donald Trump nega, és a dir, contradiu la sintonia ideològica dels que són a la Casa Blanca. I amb aquesta cançó el que vull il·lustrar és el punt de vista de l'escriptor pakistanès Mohsin Hamid. És un escriptor, bé, acaba de publicar la seva última novel·la en castellà, es diu El último hombre blanco, ha col·laborat amb molts mitjans internacionals. Ell va néixer al Pakistan, però es va criar als Estats Units i va estudiar a Harvard. Per tant, una mica d'aquí, una mica d'allà, no? I per tant, així veu ell els Estats Units d'avui, el que eren i el que són.
L'atractiu dels Estats Units és que era el país de tothom. Si ens mudàvem allà, tots podíem convertir-nos en americans. Així que ens l'imaginàvem com un país que d'alguna manera també era nostre. Però què passa quan un país així comença a dir no, si has arribat fa poc o fins i tot si ets ciutadà, no et tractarem com un igual. I si ets un migrant recent, t'atemorirem i destruirem les nostres aliances i amenaçarem d'envair, no sé, Canadà. Això debilita el poder tou dels Estats Units.
És a dir, els Estats Units el veiem com el país de tothom, el nostre país, i aquesta capacitat d'acollida a la terra de tothom, això figura el poema de Malàzarus, que és als peus de l'estàtua de la llibertat. I això era un dels ingredients del poder tou dels Estats Units, que, òbviament, aquest clarament s'està desintegrant. Mohsin també parlava d'altres aspectes més propis del poder dur, com seria la població, la indústria, vist des del punt de vista del sud.
En algun moment d'aquest segle, la població del Pakistan superarà la dels Estats Units. I si pensem en la producció industrial, els dies en què tots conduíem un cotxe fet als Estats Units, en què tots ens compràvem un ordinador fet als Estats Units, fa temps que van desaparèixer. La gran majoria de la població del planeta Terra no és americana. De fet, no és ni occidental. I els béns del planeta es fabriquen a tot el món. A la Xina, sí, però en molts altres llocs. Així que vivim en un món on els Estats Units encara dominen la imaginació global, però no dominen el món físic dels éssers humans i dels béns de consum. Aquesta posició no és sostenible.
clar, en aquest imaginari global, que és ben important, ja diem terra d'acollida, però també idees com que poden ser basades en la realitat o no, però les que tenim tots en ment quan es parlava dels Estats Units eren aquesta llibertat, igualtat, democràcia, i tot això és el que contribuïa a aquest paper de líder mundial, també.
Exacte, però això són conceptes que es tracta que hem de revisar també actualment i vist el que està passant. I per això ara vull posar una altra cançó. Vull posar en Billie Holiday, m'encanta Billie Holiday.
Canviem d'estil, sí.
Sí, canviem totalment, m'agrada molt Billie Holiday, però és que a més la seva cançó Strange Fruit és totalment adient pel que ara explicarem. Saps per què es diu Strange Fruit, la fruita estranya?
Doncs no.
Doncs la fruita estranya són els negres que penjaven dels arbres, víctimes de linxaments, òbviament, no només durant l'esclavitud, sinó fins ben entrat al segle XX. Eren fruites estranyes.
Ostres, ara això sonarà diferent avui, eh?
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
La cançó sempre ha sigut boníssima, però com canvia si saps a
de
què ens referim?
No? Clar. Cossos negres que es balancegen amb la brisa del sud.
Sí, sí. Déu-n'hi-do.
The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the
I el que explica Billie Holiday, i l'he triat per això, és perquè ens lliga molt amb el que ens plantejava el crític, poeta i traductor Sam Abrams. Sam Abrams és de Virgínia Occidental, jueu. Els seus quatre avis provenien de Rússia, Europa de l'Est, per tant, també ell creu que està una mica a cavall dels dos mons. És, viu a Catalunya fa molts anys, a Sant Cugat del Vallès, i ell ens convidava, en aquesta conversa que vam tenir pel Mapa Mundi, a qüestionar aquests conceptes mite a partir de moments de la història dels Estats Units.
Cadascun d'aquestes paraules mítiques d'Amèrica, democràcia, bueno, democràcia, mirem-ho, la història dels Estats Units des de la seva incepció al segle XVIII té moltes mancances democràtiques. Si tu no ets ciutadà del país, que és el que passava amb els amerindis, no tenien dret a vot, i això ha passat fins al segle XX. Això de la democràcia i de la llibertat l'hem de matisar. Els Estats Units mai ha afrontat de veritat la seva tràgica història.
I ho diu un nord-americà, que per cert no ho he posat aquí, però em va dir que per primer cop a la seva vida s'avergonyia de ser nord-americà. I parlant de desamericanització, Sam Abrams ens volia distingir entre dues Amèriques.
Ara per ara hi ha dues Amèriques. Pel que fa a Trump, una desamericanització accelerada, de dir, tio, no es pot anar pel món així. Però, per l'altra banda, la reacció que ell està generant, jo crec que genera un sentit de profunda solidaritat arreu del món, amb el qual crec que hi ha, al mateix temps, un procés de desamericanització, per una banda, i per l'altra, reamericanització. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats.
Això que deia el Sam Abrams de vergonyir-se ara de ser nord-americà no és la primera vegada que ho sento recentment, però l'altra cosa és encarar-s'hi una mica, intentar dir-hi la teva també, i això és el que fa Bruce Springsteen, no?
Bruce Springsteen ho fa de moltes maneres. Gairebé hi ha gent que diu que és el cap de l'oposició d'Estats Units, perquè no ho fan els demòcrates, ho fa ell. Però també lliga amb el que amb l'última frase que ens deia el Sam Abrams, que ens deia hi ha un procés de desamericanització, però també hi ha un procés de reamericanització. Mm-hmm. Què vol dir això? Que hi ha gent que planta cara, que renova l'esperit positiu. Hi ha una part positiva d'Estats Units, òbviament, que està quedant relegada. I això es va veure en les protestes de Minneapolis. Per això també he triat aquesta cançó, que s'ha sentit molt, però penso que escenifica el que ha passat a Minneapolis, com va passar també les protestes de George Floyd, com va morir George Floyd, i les protestes de Black Lives Matter. I com em deien altres intel·lectuals que he entrevistat pel Mapamundi, hi ha dues Amèriques, efectivament. Hi ha una Amèrica que no combrega amb el que està passant, i això genera també un sentiment d'empatia i solidaritat a molts llocs del món. Per tant, la cançó de Bruce Springsteen una mica escenifica o resumeix aquest esperit, no?
Clar, i cal també revisar segurament aquest concepte de Pax Americana.
Sí, que no ha estat tan pacífica ni tan estable, i jo ho volia recordar perquè m'agradaria que sentíssim una escriptora periodista del Sudan. Es diu Nesrin Malik, molt crítica amb el llegat del colonialisme, és una molt vinculada al Regne Unit, també, és a dir, viu al Sudan, però escriu molt a mitjans britànics, i que també ens convidava a repensar les coses.
Quin rol han jugat els Estats Units en aquesta era de postguerra que hem considerat estable i democràtica? Quin rol han jugat els Estats Units a l'hora d'estabilitzar dictadures o d'impedir que la democràcia es consolidi al sud global, a Àfrica i Amèrica Llatina? Ens hem d'informar més sobre què és aquesta Pax Americana, el que ha suposat per molta gent. Va ser pacífica? Va ser realment estable? Potser estabilitzar un sistema en què els Estats Units i els seus aliats estaven segurs? Sí. Però què va significar per la resta del món?
Doncs sempre al tram final intentem buscar-hi solucions, cap on s'ha d'anar, què s'ha de fer, què podem apuntar.
Estem veient algunes iniciatives. Per exemple, l'acord comercial entre la Unió Europea i l'Índia seria una mica l'esperit que el primer ministre del Canadà va reivindicar a Davos quan va parlar de plantar cara a Trump i de fer aliances alternatives entre potències mitjanes o entre potències mitjanes i la Unió Europea. És a dir, els que queden fora, diguem, del grupet d'amics de Trump. En defensa, aquest és un tema més pelut, sabem que els integrants de l'OTAN, en aquest cas molt complaents amb Trump, s'han compromès a incrementar la seva despesa en defensa fins al 5% del PIB, a excepció d'Espanya. Com deia, acords comercials entre la Unió Europea i l'Índia, el de Mercosur, que de moment no ha funcionat, però el que està clar és que la xarxa de dependències del poder dur, és a dir, energia, defensa, el sistema financer, això està molt, molt, molt atapeït i costarà. Però vols que escoltem alguna opinió final?
Va, sí. Molta responsabilitat perquè tancarà, eh? O sigui que sí. ha de ser la bona, eh? Ens ha d'inspirar, a veure.
A veure, te'n poso a veure quina t'agrada més. Primer, l'historiador Ludovic Tourné.
Crec que aquest és realment un punt d'inflexió, perquè estem sent testimonis del desmantellament de l'estructura que es va construir després del 1945. I com a europeus no hauríem de ser nostàlgics del passat, sinó inventar com sigui alguna cosa nova. Perquè avui, clarament, estem veient un retorn a la lògica dels imperis.
Per tant, una crida ampla a Europa espavila.
Sí.
El segon seria Ben Ehrenreich, periodista nord-americà, guanyador de premis com l'American Book Award i també molt crític amb el seu país, que és molt pessimista.
Al llarg de la història hem vist períodes en què tot s'ensorra. I això significa guerres, com la Primera i Segona Guerra Mundial. I significa grans revoltes socials. En un moment en què afrontem reptes sense precedents vinculats al canvi climàtic, crec que tot plegat és bastant aterridor.
I més idealista, Nesrin Malik, recordem, periodista del Sudan. We don't know what
the world looks like without... No sabem imaginar el món sense una superpotència o dues superpotències. Crec que la qüestió de la desamericanització és també sobre com comencem a conceptualitzar el món més enllà de l'imperialisme que hem tingut durant... quan? 500? 600 anys? Es tracta de descolonitzar la ment, perquè això impedeix que la gent explori maneres de crear nous blocs de poder i també de cooperació.
blocks of power and corporations.
Descolonitzar la ment, Manel.
Aquesta és una bona idea, sí.
Preparant aquest podcast, per cert, en algun lloc vaig llegir que els imperis, al llarg de la història, han acostumat a tenir 250 anys de plena efervescència i influència. I que hem de recordar que aquest any quants anys compleix els Estats Units?
Rodonets.
250.
Ai, ai, què passarà després de Trump? Bueno, ja ho veurem, ho anirem explicant. La Cèlia Cernadas al capdavant del Mapa Mundi ara i excorresponsal, per cert, als Estats Units per Catalunya Ràdio. Gràcies i fins al mes que ve.
Gràcies, Manel.
Les màquines no paren a imprimir-se la rotativa de Sant Fruitós del Bages. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què, tenim portades o què?
Sí, ja les tenim aquí.
Doncs va, comencem per l'ara.
Doncs mira, l'ara el titular que donen és sobre educació i diuen el govern respon als mestres amb 1.500 euros més de sou en 4 anys. Els sindicats titgen d'insuficient una mesura que suposaria 300 milions d'increment de despesa. Foto principal, el ministre d'Interior Marlaska, assegut a la cadira del Congrés, i diuen el PP s'abraona contra Marlaska per la crisi policial. Altres temes que comenten és que, per exemple, Rufián demana eficiència a les esquerres en la presentació del front i Junqueras el desautoritza, i xoc d'ENA amb les aerolínies per la pujada de les tarifes per passatger. I el periòdico...
Sí.
El periòdico titular, la policia creu que la denunciant del DAU va patir abans altres agressions. Foto principal d'una nova edició de Diàlegs Impossibles, organitzada per periòdico, i apareixen, entre d'altres conferenciants, Sasha Michol de Globo i Yolanda Díez, i diuen, deixen un titular que diu Europa s'ha de despertar amb la IA o perdrà el tren de la història. També destaquen que els habitants de Kíev es congelen pels atacs de Rússia contra el sector energètic. També, com a l'ara, comenten el tema d'ENA. Diuen que ENA proposa pujar les taxes un 3,8 per millorar la qualitat del servei. I, últim, que el govern lliga el suport dels comuns als pressupostos pendents d'Esquerra Republicana.
Gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Va, i podem apuntar un parell de titulars més aquí amb altres portades, Marc Güell.
Mira, tenim el Punt Avui, que destaquen en portada el Front Popular de Gabriel Rufián. El portaveu d'Esquerra insisteix que els partits a l'esquerra del PSOE s'han de presentar plegats a les eleccions del 2027. I també tenim en portada la portada del País. Cobren dient que Interior investiga si el cercle del cap de la Policia Nacional va tapar la violació. I en aquesta portada també destaca que Rufián i Emilio Delgado fan una crida a la mobilització per unir l'esquerra.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Minuts i se'ns acaba el dia i l'acabarem molt bé. Ja amb la primera frase que diré, ja ho tindrem, però bé, cadascú que vagi deduint i ho anirem fent emocionant. A veure, la nostra oient misteriosa d'avui és una autèntica pubilla de cuixa forta, ja dient això ja tothom ja estem situats, però és que amb ella hem anat, per exemple, de cabaret elèctric. Hem sabut que l'all i oli i una cançó de David Bowie estan més a prop del que sembla. Són les antigues interferències de la nostra oient misteriosa que ara es mou entre les dones i els dies i des del 5 de febrer, a més, vola amb els moixons. Ja està tot dit, però Montse i Virgili, bona nit.
Bona nit. No estava dient res, perquè dic que no tan... abans has dit que ens asseiem a la mateixa cadira, sí. Però ara mateix estem segudes en diferents cadires, perquè si no tindríem un problema
ara
aquí.
Ara sí, sí. Però ara m'ha agradat perquè normalment sí. Ets tu que seus aquí, em veus entrar i ara, sí. Mira, al revés, ja em tocava.
Ara t'ho robaré l'ordinador, que m'ho fas cada nit, i això m'agrada.
M'agrada compartir, això està bé. Escolta, la primera pregunta obligada abans d'entrar amb els moixons... Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Mira, jo és que sóc de Tarragona i llavors quan heu dit gamba vermella, o sigui, gamba, que es pot convertir en plàstic, és a dir, que la closca de gamba es pot convertir en plàstic, això és imbatible. M'ha semblat meravellós.
Perquè pots menjar sense tenir cap mena de remordiment.
De remordiment i, a més, pensant tots els caps de gamba aquells que ens hem menjat a la vida, sí. Que serveixin per alguna cosa.
És veritat.
Així que m'heu enamorat amb això, la desamericanització del món, tot això m'ha semblat molt interessant, però la closca de gamba feta plàstic.
Sí, sí, sí.
Aquí m'heu arribat al cor.
A més, és d'aquelles positives que costen de trobar.
I tant,
que,
i tant, i tant. En necessitem. necessitem, me necessitem.
A veure, escrius bé, perquè mira, ho tinc aquí.
Ai, ai, ai.
Primer capítol dels moixons, l'os de la sípia. I ja només en això que llegiré, aquí ja hi ha molta tela, eh? A la cinta li falta mig braç, vol dir que no té mà ni canell, i el silenci li arriba fins al colze. El silenci li arriba fins al colze. Aquí, que hem fet dos punts, ja tens guanyat el lector.
Espero que sí. És a l'inici dels moixons d'aquesta novel·la que doncs, he escrit durant 2 anys, que no és una cosa que s'ha fet en 5 minuts, ni en 3 mesos, ni res. I ha estat molt de temps. I és una història sobre les dones que les meves, però les que ens han envoltat a tots, que no necessàriament són sempre les nostres mares i les nostres àvies, sinó són, per exemple, doncs, aquella senyora, la peixatera del mercat, on vas amb el teu pare els dissabtes al dematí quan ets petita, o la persona que t'embolica un farcellet a la pastisseria, o la veïna del davant. Totes aquelles dones que em van envoltar i que sense, potser a vegades sense tenir estudis, sense explicar-me grans teories, em van explicar amb molta saviesa i molta vida. I hi ha coses que quan ets petita o petit no t'explica mai ningú i les aprens per osmosi. És a dir, tu la primera vegada, per exemple, que veus a la teva àvia pintar-se els llavis, ningú et diu que les àvies es pinten els llavis i que els avis no.
Clar.
Però tu allà estàs aprenent tantes coses, o de les converses que sents, per exemple, jo me'n recordo una frase que se sentia molt a casa, se sentia amb les veïnes, amb aquesta dona no li agrada la casa. Que era una manera de dir que no li agradava fregar i que, per tant, estava molt mal vist perquè les dones estaven destinades a fregar i els havia d'agradar més, no? I, o una altra frase que a mi em va frapar molt i que també surt en el llibre, són reflexions moltes de coses que he sentit de petita i després també és un viatge a la dona adulta, no? Però hi ha moments que, d'una manera molt espontània, les dones van parlant de coses i tan assabentes. Tenia una veïna, per exemple, que es deia la Paqui, tenia un cognom, ara no cal dir-lo aquí, però un dia, de sobte, se li va morir el marit i ja va deixar de tenir cognom per dir-se Paqui la vídua. Això és la història, jo crec, de moltes dones. Anem aprenent com és el món per nosaltres, sense grans teories feministes, sense que ens expliquin allò, sense llegir Simone de Beauvoir. O sigui, simplement vivint. I Els moixons és un viatge de la nena de pis que sóc jo, de Tarragona, perquè crec que a vegades parlem molt del món rural i del món de la ciutat, però Tarragona és aquesta ciutat mitja, com podria ser Manresa, com pot ser Vic, que ets de ciutat realment, la gent es coneix prou, no? Però al mateix temps estàs una ciutat. Jo sóc una nena que m'he educat amb llibres i amb pel·lícules i mirant la televisió, que ara això està molt mal vist entre la gent jove, però abans era el que fèiem.
Clar.
Sí o no?
Sí, sí, i això que deies de definir la ciutat d'aquesta manera, perquè quan parlem de ciutat a Catalunya, de seguida és Barcelona o res.
Exacte.
I n'hi ha moltes de ciutats.
I després també és el viatge de la nena a la dona, i no farem aquí la metàfora amb el Julio Iglesias, deixem-lo per un altre dia, però també és que quan neixes en una ciutat petita, sempre t'expliquen que Barcelona és on passen les coses, on hi va la gent intel·ligent i estudien molt, i me'n recordo doncs, que gairebé era com Ítaca a Barcelona quan jo era petita. Teníem allò uns veïns que el fill havia estudiat grec i llatí i era catedràtic de la universitat i llavors era com un superheroi. I et crea això, no? Et crea ser d'una ciutat petita, pensar que el món està en una altra banda.
Clar, de petita tu ja et cridaven l'atenció doncs les dones i dones més grans que tu, per tant,
que
t'envoltaven, eh?
No sé si són grans, perquè clar, jo en aquell moment, clar, ara ho penso, i potser tenia 5 anys i aquella dona en tenia 40, m'explico?
Clar.
Vull dir que no era una dona gran. Però sí que en elles em cridava molt l'atenció i moltes intuïcions que tenim de petit. Jo recordo una senyora que treballava en una pastisseria de Tarragona, que encara existeix, però està tancada, que es diu Palau, i aquella senyora jo sempre pensava que guardava un misteri. I quan vaig escriure el llibre, vaig saber quin era aquest misteri. I és que va estar 2 anys tancada en una presó franquista. I això es notava en com es movia, en com parlava, que sempre tenia com pressa, que li agradava estar tancada als llocs. I llavors l'observació del nen petit, de la nena petita en aquest cas, doncs clar, és un viatge, no? És un viatge d'aquesta nena a la persona gran ja que va a buscar aquestes dones i d'alguna manera hi té una conversa metafòrica, si vols tu.
Segurament que sí. Els moixons haurem d'explicar el títol.
Sí.
Perquè
és una reivindicació.
sí, d'entrada diem que moixons són que
ocells petits.
I tu com ho jugues?
Ho jugo perquè justament amb aquest viatge de, que vaig fer de Tarragona a Barcelona quan estudiava, anàvem al tren i al moment aquest que passàvem pels aiguamolls de Torredembarra, i sempre hi havia aquests estornells que feien aquests viatges al cel, i llavors són una mica com aquestes dones, que jo a vegades les veia, a vegades tenia contacte amb elles, a vegades no. Elles cantaven la seva cançó, però em cantaven a mi, m'estaven explicant la meva història, la història que jo tindria. I els moixons també és una reivindicació al parlar del sud, que jo el reivindico moltíssim, i no és que hagi fet una feina de diccionari, d'esporgar diccionari, sinó que jo parlo així. O sigui, per exemple, a Tarragona, d'una manera molt habitual, a una dona, fixa't tu, que és petiteta i parla i es mou molt ràpid, li diem que és un escataret.
Un escataret.
I això està a l'Alcover Moll, vull dir, no m'ho he inventat jo. Però no és una paraula que jo he anat a buscar, perquè jo escataret l'he dit sempre i, per tant, l'he escrita. I llavors també hi ha una reivindicació també de les Terres de l'Ebre, perquè la meva àvia era de les Terres de l'Ebre, i llavors és una senyora que, tot i que tota la vida va parlar en català, m'escrivia les notes en castellà perquè havia estat escolaritzada en castellà, no? I quan comença a poder parlar català, li diuen que la seva llengua no és la bona, perquè arriba la normalització lingüística i ella no pot dir ni granera, que és escombra, ni reclau, que és escorpí,
perquè no era normatiu, diguem.
Perquè no era normatiu. Per tant, hi havia un doble càstig per aquesta Catalunya que ha quedat invisible, que ha quedat en segon terme, i també la portada del llibre, que per cert és d'un fotògraf molt fantàstic, es diu Xavi Bou.
I molt bonica.
I és molt bonica. Està Arbeca. Llavors, és una foto feta Arbeca. I m'agrada justament que la portada sigui d'un... que no en tenia ni idea, que era una fotografia d'Arbeca, però perquè també és terra de moixons. Allà li diuen mixons. Però també estem parlant de moixons, perquè hi ha una Catalunya que fa servir aquesta paraula, que diu mixons, moixons, i que l'hem de reivindicar perquè l'hem tractada fatal. És a dir, tu quan parles que ets de Tarragona, hi ha gent que em mira, i ara seré molt bèstia, com si vingués del Cotolengo. Saps? Això ja hi ha gent que ja no deu saber què deu ser, però hi ha algú que sí que sap què és, sí. No? I la imatge de la petroquímica està enganxada plena d'estereotips Tarragona, i la gent no en té ni idea. Fins i tot a vegades em diuen, tu no parles de Tarragona. No, no, Tarragona parlen com jo. Si voleu que parli de Terres de l'Ebre, doncs, escolta, xiqueta, et faré una truita amb pataques. Però jo no he parlat mai així, perquè hi ha una hora de Terres de l'Ebre a Tarragona.
Clar.
I també és un reivindicar tot això. M'estic enrotllant molt, eh?
No.
I hem de plegar, eh?
No, anem bé. Anem bé. Aquí anem amb ritme, però a poc a poc. Sí. De manera, i resumint, que els moixons és una reivindicació de moltes coses.
Sí.
D'entrada, de la bona escriptura. El trobareu editat per la Magrana, a partir d'allà, i la Montse Virgili cada dia aquí, amb les dones i els dies.
Demà presentació a Barcelona, a Finestres.
A quina hora?
Sí, a les 7 de la tarda.
7 de la tarda, tothom a Finestres. Val?
Tothom no, que potser no hi cabrem.
Bueno, posarem uns altaveus. Tu treballes a la ràdio mecanismes en trobarem.
Demà ho farem gros.
Va.
A més, vaig molt ben acompanyada perquè vindrà l'actriu Anna Alarcón, que l'heu tingut moltes vegades
aquí,
que ara està fent el dia del Batussi, i llegirà fragments i tal. Vull dir que no sóc jo
bonic.
Només, això té al·licient.
Això serà bonic, no? I la Montse Virgili ho anima tot sempre, o sigui,
exacte.
Que això, la diversió està garantida. Aquí acabem cada dia amb una cançó que posem de dilluns a divendres. Uh-huh. Espero que t'agradi la d'aquesta setmana.
Soc molt del Morrufí, jo, amb això de la música.
Ho sé. Diria que ets el segon programa amb la millor música de Catalunya Ràdio.
D'acord, ho discutirem.
No, empatem al primer lloc, va. Aquesta setmana hem anat a novetat, eh? Això acaba de sortir, fa així. És una dona, això ho tenim.
Sí? Ho he d'endivinar o què?
No, no, perquè seria molt complicat, seria complicat, crec.
So you crash into the wall, you're cleaning up the broken glass.
Es diu... Digues. Holly Humberstone.
L'he posat al programa.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, abans de dilluns, no, eh?
No, ja l'he posat fa dies.
Ah.
Sí.
Això es diu To Love Somebody. I ens serveix per cedir l'última paraula avui a la persona que ens deixa sempre els millors oients a punt d'escoltar coses, la Montse Virgili, que publica Els Moixons i que els presenta demà a la llibreria Finestres.
Doncs...
45 segons per acomiadar-te.
45 segons.
30.
Us dic a tots, ja sé que ara és negra nit ja, però mireu el cel sempre que està ple de moixons i no mireu mai a terra, perquè a vegades de sota les pedres surten reclaus, que vol dir escorpi a la meva terra.